Castel, Vademecum, amb Biel Cadilla.
Atenció, pares i mares. Alerta amb la varicel·la. No estem al segle passat, encara que de vegades ho sembli, però des de començaments d'any, aquesta malaltia, que semblava ja superada, ha repuntat un 16,5% a tot l'estat espanyol. Des del gener se n'han detectat 63.000 casos, que són gairebé 9.000 més que en el mateix període de l'any passat. I tot per què? Doncs perquè el Ministeri de Sanitat va tenir la brillant idea, ja fa més d'un any, de no administrar la vacuna contra la varicel·la fins als 12 anys i prohibir-ne la venda a les farmàcies. Per què? Doncs l'argument del govern espanyol és que hi ha una sobrevacunació i que només s'han de vacunar els nens de més de 12 anys que no hagin passat la malaltia. D'acord, potser alguns pares en fan un gramàs amb això de les vacunes i segurament en molts casos no en farien falta tantes i potser seria millor optar per tractaments més naturals, però és realment aquesta motivació tan paternalista el que hi ha darrere la decisió del Ministeri de Sanitat? O és només una altra mesura d'austeritat d'aquelles per estalviar despesa farmacèutica? Vaja, vostès són prou intel·ligents, em sembla que és prou evident, no? Doncs bé, sí, estalviaran segurament, però a quin preu? Perquè des de principis d'any hi ha 9.000 nens més a tot l'estat que estan passant o han passat la varicel·la, que és una malaltia que, vaja, en principi no ha de ser greu, és força molesta, això sí, i en alguns casos, potser pocs, però pot tenir complicacions i poden arribar a ser mortals. I tot per què? Per estalviar-se 4 duros en vacunes? Clar, això fa que molts pares, que volen estalviar aquest mal tràngol als seus fills, se'n vagin a Andorra, a Navarra, a Ceuta, a Melilla, on encara està permesa la venda de la vacuna. Però cal? Realment? Sembla que haguem anat 100 anys enrere, no? Tots els metges coincideixen a assenyalar el Ministeri de Sanitat com a responsable del repunt d'aquesta malaltia i consideren irresponsable i imprudent la decisió de retirar la vacuna de la varicel·la. Vaja, és que em sembla que està tot dit. Només cal esperar una cosa, i és una rectificació immediata, i potser això ja es demana massa, però vist el que hem vist aquesta setmana, qui sap, alguna dimissió. En fi, benvinguts a Vademecum. Au, vinga, feu atenció, que resumim tot seguit els temes de què tractarem en el programa d'avui. El primer que farem, com sempre, serà repassar l'actualitat de la setmana. Ho farem de la mà d'Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, i entrevistarem el director de Salut del Síndic de Greuges. Ha obert 4 noves actuacions d'ofici perquè tots els hospitals públics de Catalunya superen el temps màxim de les llistes d'espera. En parlarem. Després arribarà el doctor Forés i el nutricionista David Gasol. Avui ens parlaran d'esport i de prevenció. Ara que comença el bon temps, doncs s'acosta l'estiu, molta gent vol començar a fer l'anomenada operació biquini, però alerta, us donaran consells sobre com fer-ho per evitar lesions i de quina alimentació hem de seguir per treure els millors resultats. Una setmana més disseccionarem alguna de les sèries de metges de la història de la televisió. Avui, Nip/Tuc. En parlarem amb la Maria Saigí, metge resident d'oncologia de l'Hospital de Bellvitge. I per acabar, donarem a conèixer una figura encara molt desconeguda pel públic en general i que té una importància rellevant en els casos de càncer. Estem parlant dels psico-oncòlegs. Ens ho explicarà la Clàudia Massé, que és psicooncòloga de la Fundació Oncolliga, que celebra el seu desaniversari, i la Montse Mateu, que pateix càncer i que vindrà a explicar-nos el seu testimoni. Bé, tot això des d'ara i fins a les 11, aquí al Vademecum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, l'Eva Caballero a la redacció i producció, Mario Ramírez al control de so, i qui us parla, en Biel Cadilla. Comencem. I ho fem, com sempre, pel repàs a les notícies de la setmana.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Eva Caballero, bona nit.
Bona nit, Biel.
Aquesta setmana els hospitals de l'Institut Català de Salut han tornat a ser notícia per vulnerar la llei. El síndic de Greuges, en Rafael Ribó, ha advertit que tots els hospitals públics superen el temps màxim de les llistes d'espera.
Ribó ha alertat públicament que tots els hospitals de l'ICS incompleixen el temps d'espera màxim fixat per llei, que és un termini de 6 mesos dels procediments quirúrgics. Ha explicat que el 30% de les queixes de salut que va rebre l'any passat estan relacionades amb les llistes d'espera i per això s'ha volcat en investigar aquestes vulneracions dels drets sanitaris. El síndic ha obert 4 noves actuacions d'ofici sobre les llistes d'espera en la salut pública catalana. Ja ha remarcat la necessitat d'informar els pacients de la data aproximada en què seran intervinguts i de la posició que ocupen a la llista. En concret, està centrat en els retards per accedir a l'optometrista de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, en general, també en les llargues esperes per operacions d'obesitat mòrbida i per accedir a tècniques de reproducció assistida. El síndic de Greuges manté oberta des de l'any 2012 una actuació sobre la gestió de les llistes d'espera i ha fet constar l'incompliment dels plaços que la llei garanteix. Ribó exigeix que es prenguin mesures per evitar que els pacients esperin més de 6 mesos per ser operats des de que se'ls inclou una llista.
Doncs una notícia que volem analitzar ara mateix amb més profunditat. I per això connectem ara mateix amb el director de Salut del Síndic de Greuges, Francesc Vendrell. Bona nit i benvingut al Vademécum.
Hola, bona nit.
Senyor Vendrell, a veure, com pot ser, com s'explica que tots els hospitals públics catalans estiguin incomplint els temps màxims de les llistes d'espera?
Bueno, tal com ha dit vostè, que és veritat, però no tots els hospitals públics catalans estan complint. O sigui, tots els hospitals, algunes coses, altres, no compleixen amb els temps màxims. No vol dir que tots els temps estiguin sobrepassats. No sé si logro explicar-me.
Sí, però vaja, és una cosa generalitzada.
No, a veure, situem el tema en el seu lloc i dit això, no treu gravetat en el problema, el problema continua sent un problema greu. Home, des de l'òptica del síndic, el que el síndic diu és que el que no pot passar, no es pot fer, és que uns temps màxims a llistes d'espera, que per entendre'ns també és la mateixa pròpia administració qui els fixa, a continuació s'incompleixin. I per tant, que hem de fixar les coses ben fixades i fer els esforços necessaris perquè aquests temps es compleixin, i no només es compleixin el temps màxim, sinó que el ciutadà sàpiga en tot moment, diguem, en quina situació es troba en el seu cas.
Sí, i de qui és la culpa, creu, que s'incompleixin aquests temps màxims? És a dir, qui hauria d'assumir les responsabilitats?
Home, jo, més que un tema d'assumir responsabilitats, que també, i evidentment ho acabo de dir, és un tema de si es marquen uns temps i que els marques tu mateixos, el millor que pots fer és complir-se. Jo crec que més que un tema de qui ha d'assumir la responsabilitat en aquest moment, és un tema de qui ha de solucionar el problema i quin esforç hem de fer tots perquè això no passi. I aquí qui ha de solucionar el problema part de cada un dels hospitals, de posar els recursos necessaris i la metodologia necessària perquè es puguin complir els temps màxims, és el departament, en quant a coordinació de tots, que conjuntament amb els hospitals ha de fer un esforç per, quan abans, millor solucionar aquest problema. Dient-ho tot, ens consta, i això ho ha dit el departament en diverses reunions que el síndic ha tingut amb els càrrecs del departament, que s'hi està treballant, i no només ho diuen, vull dir, ens consta, per dir d'alguna manera, que això respon a la veritat i és una realitat. I que en principi la voluntat del departament és que abans que finalitzi l'any tot això estigui solucionat. No per això el síndic ha de continuar fent la seva tasca de posar en evidència el que no està encara solucionat.
Clar. El que passa és que aquesta no és una situació nova perquè des del 2012 el síndic té oberta una actuació sobre la gestió de les llistes d'espera. I, és clar, sembla una mica la cançó de l'enfadós, no? Allò de dir, bé, la gent que sent aquesta notícia deu pensar, bueno, sempre passa el mateix, s'incompleixen els terminis, el síndic ho denuncia, altres diuen que intentaran solucionar-ho, però al final no s'acaba fent res.
No, això és veritat. Des de l'any 2012 que es va obrir l'actuació d'ofici, és a dir, fruit una mica de les retallades, o dit d'una altra manera, la racionalització del sistema, es pot dir com es vulgui, però diguem-ho en el llenguatge que es fa servir fruit de les retallades, es generen unes bosses en aquell moment que, fent esforços i millorant sempre, insisteixo, també hem de dir totes les veritats, però continuen estant per sobre dels temps màxims i, per tant, continuen sent un problema perquè, al final, és un tema que afecta a persones amb noms i cognoms que tenen la seva malaltia i, diguem, tenen les seves inquietuds.
Sí, està clar que s'ha de posar solució. No es pot estar així esperant. Però creu que els hospitals tenen recursos com per reduir aquest temps d'espera ara mateix?
A veure, el que sí que el síndic no som uns tècnics en hospitals, per entendre'ns. El que nosaltres sabem i ens diuen l'administració i ens diuen els propis hospitals i confiem, insisteixo molt, en que això que se'ns està dient respongui la veritat i res et fa pensar que no sigui així, és que, a part d'un problema de recursos, és un problema de racionalitzar els recursos que tenen i que els hospitals creuen ells mateixos que tenen capacitat, amb aquest pla que jo deia, d'abans de final d'any, solucionar el problema que en aquest moment existeix.
Doncs esperem que sigui així. A veure si la pròxima vegada que parlem amb vostè doncs, ens pot explicar que efectivament s'han reduït aquests temps d'espera.
Senyor Francesc... Jo espero també, com deia vostè, que quan tornem a parlar parlem donant bones notícies. En qualsevol cas, entenent-ho tot, nosaltres continuem fent la nostra tasca, que és pressionar perquè les coses ens vagin funcionant millor i aquesta voluntat d'arreglar-lo realment es compleix.
I nosaltres també hi posem el nostre granet, si ens permet, per pressionar perquè les coses millorin. Senyor Francesc Vendrell, director de Salut del Síndic de Greuges, gràcies per atendre la trucada de Bademecum i fins a una altra. Bona nit.
Bona nit. Que vagi bé.
Doncs després d'aquesta entrevista continuem amb el repàs de les notícies de salut més destacades de la setmana i seguim parlant de llistes d'espera perquè aquesta setmana ens ha sorprès l'Hospital de Granollers amb una nova aplicació tecnològica per telèfons mòbils que informa al pacient del temps d'espera per ser atès en aquest centre sanitari.
Sí, l'hospital ja ofereix aquest innovador servei gratuït als seus usuaris. Des de casa seva, tan sols mirant la pantalla, els pacients poden saber si hauran de fer molta cua i el temps aproximat d'espera que hi ha si s'acosten a qualsevol de les especialitats d'urgències. L'aplicació també té una àrea privada d'accés amb contrasenya, per veure les visites programades o per demanar hora, anul·lar-la o canviar la visita. I es pot sincronitzar amb el calendari del telèfon mòbil. Una eina que té com a objectiu oferir un servei més personalitzat i molt pràctic i que personalment trobo molt útil i segur que aviat ho veurem a la resta d'hospitals.
Fantàstic, una bona iniciativa, sens dubte, un aplaudiment per l'Hospital de Granollers. Més coses, aquesta setmana s'ha celebrat a Chicago el Congrés Anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, la trobada mundial més important sobre el càncer. Eva, quines novetats ens ha aportat?
Són moltes les novetats que ens porta cada any aquest Congrés Oncològic que reuneix a més de 25.000 especialistes d'arreu del món. Una de les conclusions més interessants d'aquesta darrera edició són els grans avenços en el tractament immunològic de càncers de greu pronòstic, com és el melanoma o el de pulmó. Els especialistes han confirmat que el tractament òptim del càncer, qualsevol, passa per l'ús combinat de fàrmacs, cada vegada més personalitzats, en funció de les mutacions, i per estratègies biològiques, com és la immunoteràpia. Que la immunoteràpia permet al propi organisme desemmascarar les cèl·lules tumorals i atacar-les amb les seves pròpies defenses. Ara, però, cal conèixer els efectes secundaris d'aquestes innovadores teràpies i cal definir també quins pacients se'n podran beneficiar. De moment, s'ha confirmat la seva validesa pel melanoma i ja comença a donar les primeres passes per la curació del càncer de cèrvix, bufeta i pulmó. Han estat 5 dies de congrés molt intensos contra el càncer, que dibuixen un futur prometedor en la investigació oncològica mundial.
I seguim ara amb una notícia que ha causat cert alarmisme, sobretot entre els pares i de la qual parlàvem al principi del programa, i és que la varicel·la ha tornat amb força a l'estat espanyol i alguns metges assenyalen el govern central com a responsable.
S'han registrat més de 63.000 casos de varicel·la en el que portem d'any, un 16% més que l'any passat en el mateix període. La Federació Empresarial de Farmacèutics Espanyols relaciona aquesta repuntada de la malaltia amb la falta de vacunació que ha provocat la polèmica restricció del subministrament de les vacunes a les farmàcies espanyoles. El Ministeri de Sanitat va decidir a mitjans del 2013 bloquejar la venda de la vacuna a les farmàcies i només administrar-la als nens de més de 12 anys que encara no hagin passat la malaltia. Una mesura que molts pares i metges critiquen des de ja fa mesos. Totes les comunitats es van sumar a aquesta ordre estatal, excepte Ceuta, Melilla i Navarra, on encara es pot adquirir aquesta vacuna en farmàcies. I precisament Navarra és l'única comunitat on no han augmentat les persones contagiades. Molts pares viatgen a Navarra, a Andorra, a França, inclús a Portugal, per comprar el medicament. L'Associació Espanyola de Pediatria ja s'ha pronunciat i ha deixat clar que la vacuna de la varicel·la és moralment obligatòria i que està justificada científicament. Segons els experts, s'ha de vacunar els nens en dues fases. Una entre els 12 i els 15 mesos i l'altra entre els 3 i 4 anys. Això és el que fan la majoria de països europeus que no estan vivint la dramàtica remuntada de casos de varicel·la que es viu a Espanya.
I acabem amb una notícia d'investigació científica, aquesta vegada entorn a la sida.
L'UVIH s'ha fet més fort i pot mutar. Aquestes han estat les conclusions a les que han arribat els investigadors de l'Institut d'Investigació del Sida Iris Caixa, un estudi impulsat per la Fundació de la Caixa i per la Generalitat. Els resultats demostren que les variants més agressives del virus, associades a un desenvolupament més ràpid de la malaltia, s'han adaptat al perfil genètic més comú de la població. Això explicaria per què la infecció no es comporta igual en unes persones que en unes altres. És a dir, hi ha persones en les que el virus progressa més lentament i n'hi ha d'altres en què el deteriorament del sistema immunitari és fulminant. S'han trobat les claus que expliquen aquesta ràpida progressió d'una infecció que ja afecta a 3,5 milions de persones al món i que, avui en dia, amb un diagnòstic precoç i un tractament adequat, pot esdevenir crònica i l'afectat pot tenir una bona qualitat de vida, amb una esperança de vida similar a qualsevol persona sana.
Doncs Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, moltes gràcies. Et seguim a través de la vostra pàgina web, www.revistasaluttotal.com. Fins dissabte que ve. Adéu i gràcies.
Bona nit, gràcies.
Una pausa i de seguida tornem.
Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És el CER, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, el CER, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Doctor Forés, bona nit.
Bona nit.
I benvingut a Vademécum. I saludem també el seu col·laborador, el nutricionista David Gasol. Bona nit també.
Bona nit.
Benvinguts tots dos. Vaja, s'atansa l'estiu, s'acosta el bon temps, comença a venir més de gust això de fer més activitats a l'aire lliure, fer més esport, i és clar, molta gent també, oi, allò de, doncs de vol lluir més silueta de cara a l'estiu, de cara a la platja, i comencen a fer esport. Doncs bé, avui parlarem d'això, de l'esport i de la prevenció. Estigueu atents als consells perquè us poden evitar algunes lesions, alguns cops de calor, altres perills que sempre pot comportar l'activitat física, no? Suposo que, doctor, clar, fer esport sempre és recomanable, és saludable, no? Fer-ne, això...
Pues clar que sí, vull dir, l'esport conjuntament amb la nutrició són dos de les potes més importants de fer una prevenció a l'hora de fer salut. I millor que no pas el típic esport que es fa anomenat operació biquini, on ara tothom doncs, li agafa la dèlia, no?, d'intentar marcar tabletes o posar-se el més fi possible, el millor és recomanar doncs, una pràctica d'esport setmanal, doncs es recomana 3 cops a la setmana, però durant tot l'any, sense matxacar-se gaire, sinó simplement el que hem d'intentar és mobilitzar aquesta musculatura, aquest organisme que nosaltres habitualment durant tot el dia el tenim assentat o bastant quiet, doncs hem d'intentar doncs, fer esport perquè precisament amb la pràctica de l'esport es poden metabolitzar i de fet es metabolitzen substàncies que d'una altra manera serien impossibles i això ens crea un benestar, millora la hipertensió arterial, baixa el colesterol, el nostre estat anímic doncs, millora moltíssim, les nostres articulacions les engreixem, per dir-ho d'una altra manera, i és una de les maneres doncs, de fer salut que d'una altra manera no hi ha cap pastilla que pugui substituir la pràctica de l'esport.
Suposo que un dels problemes pot ser això, la gent que potser durant l'any no ha mantingut aquesta rutina que vostè ara deia, no?, de fer esport més o menys diàriament o setmanalment, i ara cop i volta diu, ai, 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 que s'acosta l'estiu i comença a fer esport allò, a l'obèstia.
A l'obèstia, i això no és bo. D'igual manera que tampoc és bo una persona de 70 anys doncs, que comenci a fer un esport doncs, realment doncs, a nivell cardiovascular molt, molt intens. Vull dir, cada un el seu ritme i segons la seva edat i la seva constitució, tindria que començar a fer una pràctica d'esport i moltes vegades al començament doncs, dirigida per un bon professional que li pugui dir allò que té que fer, com té que començar, els minuts, la carència i tot això, més que anar al gimnàs i fer el que ens vingui de gust i matxacant-se, perquè després és quan comencen les lesions.
Vosaltres, a la vostra consulta, doctor, també, a part de, suposo, la gent normal que fem esport per mantenir-nos una mica en forma, també potser assessoreu o heu tingut alguna vegada algun esportista, no sé si dir professional, però algun esportista d'aquests habituals, no?
Tenim esportistes d'èlit que ens venen a consultar, sobretot aquests esportistes d'èlit on les seves federacions, doncs, diguem-li, no són gaire riques, no? Com pot ser el futbol o esports més massificats, no? Però hi ha, per exemple, esportistes, doncs, com pot ser de l'atletisme o del tenis taula, esportistes, doncs, que tots just estan començant, que molts que estan fent maratons, que són semiprofessionals, i que venen, doncs, per tenir consell, no només amb l'alimentació, sinó a l'hora de prendre suplements per evitar les lesions, que moltes vegades amb aquests esports d'impacte, que són els més perillosos, els hi poden provocar.
Quins són aquests, els que deia ara, més perillosos? Els d'impacte, o que, per exemple, de quins esports estaríem parlant?
Bueno, aviam, amb seny, l'esport en si mateix no ha de ser perillós, però ja quan agafem un esport ja d'una manera semiprofessional, doncs, clar, tot aquest esport d'impacte a l'asfalt o amb terres durs, doncs les articulacions pateixen moltíssim. I hi ha altres que són recomanats. Es recomana molt el que és la natació, però, per exemple, ficant-se a nedar sense tindre una bona tècnica, doncs, per nedar, doncs, també a vegades l'esquena això també es ressenteix, no? Cosa que moltes vegades diuen, no, si tens mal d'esquena, fes natació. Dic, bueno, sí, però has de tindre una tècnica, perquè si no tens una mínima tècnica, doncs això ens pot perjudicar sobretot a l'hora de fer crol o papallona.
Clar, ara que deia això de l'asfalt, per exemple, està molt de moda sortir a córrer, no? El running, que en diuen ara.
Exacte.
Però, clar, si no es fa bé o segons com també pot ser una mica agressiu, no?
Home, és agressiu si ens l'agafem, doncs, d'una forma, doncs, de matxacant-se, com deies abans, no? Però, per exemple, en tots aquests deportistes que comencen a fer-ho d'una forma acurada, progressiva, i que realment els agrada i que no només ja no és una moda, sinó ja comença a ser un hàbit per la major part de la població, doncs quasi tots d'ells prenen uns suplements, com pot ser el Controvés, que és una substància que, a part de col·làgen, de glucosamina i condroitin sulfat, doncs és una substància que, per aquests ingredients, el que fa és prevenir les lesions, doncs, al cap dels anys, doncs, d'aquestes articulacions, principalment els genolls i els malucs i els turmells, que queden tan agreusats amb aquesta gent que sol córrer cada dia, doncs, amb aquest running que tu dius, a nivell sobretot de la ciutat, que s'ha posat tant de moda, els mitges maratons i tot això.
No sé si, David, tu ets runner? Corres habitualment o no?
No. Jo faig altres esports més aeròbics també, però no el running.
I perquè, tot i així, l'alimentació és molt important també, evidentment, per tots els que fan esport i els que fan running, que en diem ara, o que es diu ara, doncs suposo que també han d'anar molt alerta amb l'alimentació, no? No és el mateix, suposo, l'alimentació d'algú que no fa esport habitualment que algú que el practica pràcticament a diari, no?
Evidentment. Mira, un company meu, que és runner professional, és corredor professional, i fa tours guiats per aquí a Barcelona, des que li portem l'alimentació a la consulta, és una persona que ha millorat el seu rendiment exponencialment, i no només això, sinó que ha reduït les seves lesions que anava tenint recurrentment absolutament.
Ostres.
Això és perquè a través de l'alimentació i l'esport, de les dues maneres, es van generant uns residus a l'organisme, que són naturals, que si no se saben equilibrar a través de l'alimentació, poden produir o poden facilitar l'aparició de certes lesions. I en aquest cas, doncs, va millorar molt aquest aspecte.
Hi ha alguns d'aquests aliments o ingredients que puguem, diguéssim, dir que, o anomenar perquè la gent vagi alerta? Hi ha aliments perillosos o no convenients per un esportista?
Necessitem, sobretot, fomentar aliments del reine vegetal, en aquest cas les verdures. Per què? Les verdures i les fruites. Per una simple raó, que aquestes verdures ens alcalinitzen, ens ajuden a alcalinitzar la nostra sang. L'esport portat a l'extrem, com és el cas a vegades d'una marató o de certs esports que són força intensos i de llarga durada generen una acidificació a la sang. I certa alimentació, com alimentacions molt riques en hidrats de carboni i proteïnes animals, també generen una acidificació. Si aquesta acidificació no se sap equilibrar amb una alimentació rica en verdures, per exemple, ens trobem que apareixen molt més fàcilment lesions musculars en les articulacions i ossos que en els anys es van desgastant, es van perdent a la seva densitat de minerals i això acaba produint fractures, etc, etc.
I em sembla que els minerals també tenen una gran importància, no?
Molta importància. Amb l'alimentació, amb l'esport, tenim que tindre coses molt bàsiques. Una, l'energia que donem a través de l'alimentació, és a dir, aquests hidrats de carboni, aquesta combinació d'hidrats de carboni i d'absorció més lenta amb alguns hidrats de carboni d'absorció més ràpida, per tindre una combinació de sucres en sang que ens donin una energia estable durant hores de competició, sigui que estem corrent, sigui que estem fent qualsevol altre esport. També necessitem procurar unes reserves de minerals que també s'aniran desgastant per les contraccions musculars, per una sèrie de reaccions que té a l'organisme durant aquestes carreres. També necessitarem vitamines i també necessitarem líquids. Uh-huh. I aquí haurem de diferenciar entre tres alimentacions. Una alimentació precompetició, on des de la consulta, juntament amb el Jordi, treballem una alimentació on té dos objectius molt clars. Procurar reserves per a l'organisme d'aquesta persona durant la competició i donar els aliments necessaris durant aquesta competició. Però ha de ser una alimentació, abans d'aquesta competició, lleugera, però completa. No podem fer una alimentació pesada, amb aliments difícils de digerir, que ens dificultin i que no ens donin el màxim rendiment durant la competició. Després planificarem una alimentació durant la competició que vagi reposant tots aquells líquids, aquells minerals i aquells sucres que es vagin perdent al llarg de, a partir de 80-90 minuts d'estar corrent, per exemple, com és en molts dels casos, i anar compensant l'acidificació que aquest cos va generant al llarg de la competició. I finalment, quan aquesta persona ja ha acabat aquesta competició, reposar tots aquests líquids, tots aquests minerals, totes aquestes vitamines i tots aquests sucres que s'han anat perdent durant la competició per tal que aquesta persona torni a recuperar les seves reserves. Clar. I això serà fonamental.
Clar, que de vegades li donem molta importància potser al que mengem abans de fer esport, però no tant al que mengem després, no?
És igual d'important, perquè si no estarem preparats per la següent i és com van apareixent lesions o baixa molt el nostre rendiment. Juntament amb l'alimentació, més els complements que el doctor Forés ens pot donar per complementar aquesta alimentació, el rendiment dels esportistes és abismal el canvi.
Mm. Vaja, de fet, tots aquests consells, aquestes qüestions que estaves comentant, David, em sembla que aquests dies hi ha una xerrada que no ens podem
parlar. Ja ho dius, el dia 14 de juny, a Collserola, juntament amb aquest company que us comentava, que és un corredor professional, farem un taller, que és un running tour, guiat per Collserola, on hi haurà una cursa d'aproximadament uns 45 minuts amb els seus estiraments, etc. I això ho compaginarem amb una xerrada de nutrició orientada en l'esport. Però no una alimentació qualsevol ni a base de suplementacions, sinó una alimentació natural enfocada en l'esport. I a més, tindrem l'oportunitat de provar una de les receptes molt importants en aquesta competició, com serà una beguda isotònica casolana, natural i ecològica, i a més també una barreta energètica que també feta per nosaltres amb ingredients naturals i que aportarà a aquest esportista tot allò que necessita.
Bueno, doncs sona bé, eh? El dia 14 de juny, corre per Collserola.
Animem a tothom que hi vagui perquè realment serà una gran experiència i a sobre doncs, podran gaudir d'uns coneixements que podran utilitzar al llarg de la seva vida, a la pràctica esportiva.
A més, aquí a Barcelona tenim sort perquè Collserola és una de les zones que encara ens permet, és un petit pulmó, no?, que ens
Exacte.
Permet sortir a córrer de tant en tant i gaudir també d'un paisatge més amable, si
Exacte.
Es vol. Potser una de les qüestions que de vegades costen més, doctor, és agafar l'hàbit, evidentment, de fer esport, no?, però sobretot que de vegades, malauradament, els hàbits canvien per qüestions de feina, obligacions familiars i no permeten mantenir aquesta rutina, no?
Costa agafar l'hàbit, però un cop l'has agafat ben asseguro que és molt difícil llavors de deixar-lo perquè et trobes tan bé un cop has fet res la teva mitjoreta, la teva horeta doncs cada dia sí, dia no, doncs el teu esport que és que el trobes a faltar si no ho fas.
Sí, és una mica addictiu també de vegades, eh?
Sí, cada un al seu nivell, com deia abans, no? però sigui anar a caminar, sigui anar a fer una mica de corres, a fer una mica d'elíptiques, a fer un esport doncs, de col·lectiu, com pot ser el bàsquet o qualsevol cosa d'aquest tipus. La qüestió és moure'ns, divertir-nos, suar i poder metabolitzar aquestes substàncies, com deia abans, que d'una altra manera són impossibles de poder-ho fer.
Doncs ja ho sabeu, tots aquests consells, seguiu-los, perquè és recomanable, i més ara que ve la calor i el bon temps, ve de gust fer esport, però no ens tornem tampoc bojos i no fem
amb
cap
seny, disparat. Amb seny, com sempre.
Amb seny. Doncs tots aquests consells, ja sabeu que podeu trobar-los, també podeu ampliar aquesta informació amb la consulta del doctor Forés a través del seu web, que és www.medicinanatural.cat. També podeu trucar al telèfon al 93-281-34, 93-200-8134, o podeu anar directament a les consultes del doctor Forestan a Barcelona, al carrer Brusi 39-43, com a Manresa, al carrer Clos número 68. Doctor Jordi Forés, nutricionista David Gasol, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Fins la setmana que ve. Una pausa i de seguida tornem. Ara arriba un dels moments preferits del programa, el moment en què ens apuntornem al sofà, agafem el comandament i...
Al Vademecum disseccionem la tele.
Sí, el moment de parlar de sèries, i la sèrie de la que parlarem avui va fer furor a Catalunya des que es va estrenar TV3 l'any 2005. Una sèrie que no va passar inadvertida pel que tenia de provocadora, de trencadora, de controvertida, perquè s'hi barrejaven el glamour i la luxúria amb la sang, les obsessions i els racons més amagats i més foscos dels éssers humans. Avui parlem d'aquesta sèrie. Parlem de Nip Tuck, la història dels dos cirurgians, guanyadora d'un Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica l'any 2004 als Estats Units. I en parlem amb la Maria Saigí, que és metge resident d'oncologia a l'Hospital de Bellvitge. Bona nit, Maria, i gràcies per jugar amb nosaltres.
Hola, bona nit.
Et vas enganxar a aquesta sèrie des del principi? Com va anar?
Mira, la cosa és que jo estava fent justament una optativa a la universitat, com has dit tu, és en medicina, i ara ja fa uns anys que van començar aquesta sèrie a TV3, i estava fent l'optativa de cirurgia plàstica, justament, i un dia a la tele pues, la vaig enganxar així de casualitat i, mira, em va encuriosir. I la veritat és que la vaig estar seguint, sobretot a les primeres temporades, jo crec. I després ja, bueno, pues, per motius èquids, ja no la vaig poder anar, seguir veient. I em va agradar, al principi sí, em va agradar, era distreta.
Què és el que més et va enganxar, diguéssim?
Bueno, era una sèrie divertida que tocava un tema que jo, d'alguna manera, feia a la facultat i jo veia l'altra cara una miqueta a la tele, que la veritat és que no tenia molt a veure en alguns aspectes, però que la feia interessant.
Per què dius que no tenia massa a veure? No és massa realista, diguéssim, aquesta sèrie?
És realista en alguns aspectes, però clar, et plantegen un tipus de cirurgia plàstic, no?, i que fa una cirurgia que la veus poc al dia a dia, o almenys la veus poc en els hospitals on jo estic, per exemple, ara, no? És una cirurgia molt estètica, no?, que és el prototip de pacient que es ve a retocar, doncs, o els pits, o el cul, o la cara. I la veritat és que la cirurgia plàstica i estètica en general pues, abarca molta més cosa.
Clar, la cirurgia que veieu més habitualment als hospitals, sobretot, clar, tu si estàs a l'àrea d'oncologia, no és precisament estètica, m'imagino. Eh?
No, justament no. I nosaltres la veritat és que tenim bastant contacte amb els cirurgians plàstics, no?, de l'hospital, pues, perquè s'encarreguen de fer cirurgies, la veritat, que són molt, molt laborioses, que són espectaculars, i la veritat és que fan bastantes meravelles, no?, tot el que és cirurgia doncs, dels tumors de cap i coll, no?, que han de ressecar bastanta zona i deixar-ho estèticament bé, i després també tots els tumors que han de ressecar molta part, com el sarcoma, són cirurgies que realment són difícils de fer i que només el cirurgià plàstic, per dir-ho d'alguna manera, es pot fer de la qualitat en què es fan.
Clar, tot aquest ambient de glamour i de luxúria que veiem en aquesta sèrie, que envolta potser més aquest món de la cirurgia plàstica, no és l'ambient precisament que envolta aquesta altra cirurgia de la que estem parlant, no?
Exacte, jo diria que no, vaja, bueno, jo conec alguns cirurgians plàstics, no, d'allà, i la veritat és que tampoc és que tinguin un Ferrari que visquin amb les cases que et planteja la sèrie, no? Que algun deu fer vida així, bueno, potser sí que hi ha algun en aquest món pues, que té els diners que té i tot, però no, no és l'habitual, i en aquest sentit és l'aspecte que no és gaire realista.
Quina és la part del teu cos que no t'agrada?
Mentre McNamara i Troy canvien la cara dels seus clients, en Christian...
Tres xupitos.
Segueix sent addicte al sexe i el seu soci, Sean, a les relacions destructives. La Julie, primera dona i exdona d'en Sean, des del nou embaràs, torna a ser la dona d'en Sean.
Et veig preciosa.
Però aquesta sorgeix... era una de les promocions de NipTac a TV3 que explicava una mica, vaja, les dificultoses i les embolicadíssimes relacions que hi havia entre les protagonistes. Clar, hi va haver una certa polèmica a TV3 quan va començar a emetre's aquesta sèrie perquè tractava temes controvertits com la infidelitat, els fills fora del matrimoni, la paternitat entre transexuals, i també oferia imatges força explícites de les operacions. La gent que som així una mica aprensius com jo, per exemple, algunes imatges no les podíem veure. Suposo que això per tu, Maria, no era problema, no?
Això suposo que si estàs habituat o has tingut l'oportunitat de veure-ho en directe i no només una cirurgia d'aquest tipus, no, no només una cirurgia estètica o una cirurgia plàstica, doncs potser no t'impacta tant. El fet de veure-ho a la tele i transmetre-ho a l'abast de tothom és el que provoca, bueno, suposo que l'objectiu és una miqueta provocador i crear aquesta sensació a l'espectador. Mm. I a part tot el tema de relacions entre parelles que tenien, ara amb un, ara amb l'altre, amb drogues, amb sexe, tocar bastants temes amb l'objectiu d'això, de ser provocador, justament.
Sí, era una sèrie provocadora i que també plantejava alguns dilemes morals, com, per exemple, si eren raonables o no determinades operacions. No sé si aquests dilemes també estan en el dia a dia de la medicina real, diguéssim.
Clar, nosaltres el que es pot veure en un hospital, i parlant dins de l'àmbit de la sanitat pública, uh-huh, es veu l'àmbit de la cirurgia plàstica i reparadora. No es veu l'àmbit de la cirurgia estètica. Això, evidentment, no ho cobreix la Seguretat Social perquè són com plus o extras, no? Llavors, clar, aquests dilemes de si aquesta pacient cal fer-li això o l'altre, la veritat és que no es plantegen. Es planteja, sobretot, pues, determinats tipus d'operacions, si es poden fer, no? I jo ho veig més en l'àmbit d'oncologia, segons com sigui el tumor i si s'ha de ressecar. Són cirurgies que no només has d'actuar a l'àrea local, sinó que has d'agafar altres parts del cos inclús per reconstruir aquestes parts. I aquí està l'habilitat i l'espectacularitat d'aquesta especialitat, clar, entre altres coses.
Maria Saigí, metge resident d'oncologia a l'Hospital de Bellvitge, moltíssimes, moltíssimes gràcies per col·laborar amb nosaltres, per analitzar-nos, disseccionar-nos una mica aquesta sèrie, NipTac, de la que hem parlat avui al Vademecum. Gràcies i bona nit.
Molt bé, gràcies.
Doncs avui al Vademecum, a la recta final del programa, parlarem, vaja, del càncer i de qualsevol malaltia terminal que pot provocar, evidentment, els qui la pateixen i el seu entorn també, per exemple, entre altres conseqüències, una profunda depressió. És evident que si pateixes una malaltia d'aquest tipus, una de les conseqüències que pots patir és aquesta, i per superar una malaltia d'aquest tipus, o almenys intentar-ho, és fonamental un estat anímic estable i el més positiu possible. Per ajudar-hi, hi ha una figura que és clau, alhora que també encara molt desconeguda per al gran públic, i és la figura del psico-oncòleg. Bé, per parlar-ne avui, per donar a conèixer la seva feina, avui ens acompanyen a la Vademecum de Ràdio Estel la Clàudia Massé, que és psico-oncòloga de la Fundació Oncolliga. Bona nit, benvinguda al programa.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Biel, moltes gràcies.
I també la Montse Mateo, que és pacient de la Clàudia, podem dir-ho així, no?
Exacte.
Bona nit també, gràcies per ser avui amb
bona
nosaltres.
Bona nit a vosaltres també, moltes gràcies.
I per explicar-nos el teu testimoni. Comencem per la Clàudia, perquè, esclar, molta gent s'estarà preguntant, bé, què és això de la psico-oncologia? Com ho podem explicar d'una manera planera?
A veure, sí, en efecte, d'una manera planera, la psico-oncologia és una especialitat de la psicologia clínica que tracta els pacients, familiars i equip mèdic relacionats amb la malaltia oncològica. L'impacte del diagnòstic de càncer, amb totes les connotacions negatives que comporta, i a més l'afrontament a un tractament que té també conseqüències negatives en la qualitat de vida del pacient, fan que es creï la necessitat d'un suport psicològic especialitzat. Llavors, la psico-oncologia és una professió que cada vegada és més assumida i acceptada en l'entorn mèdic i social. Uh-huh. El psico-oncòleg ha de conèixer molt bé la complexitat de la malaltia i les múltiples possibilitats de curs clínics. els diversos tractaments per poder entendre el malalt, ajudar-lo a enfrontar, i això ho farà, o sigui, el que farà és disminuir la simptomatologia física i psíquica amb tècniques ja clàssiques com les tècniques de les conductiu-conductuals, exploratòries, humanistes o psicoterapèutiques, o tècniques de relaxació que ajuden a minvar el dolor, el cansament, l'insomni, o tècniques de resolució de conflictes, com és a les famílies, l'ús de la paraula, etc. A veure, un de cada tres malalts de càncer necessita tractament psicològic professional. Per tant, és una figura clau, jo crec, en tot el procés de la malaltia.
Clar. Tu, per exemple, Montse, quan et van detectar la malaltia, o vaja, abans, coneixies aquesta figura? Sabies que existia?
Sí que sabia que existia, de fet també soc psicòloga, no em dedico a la psicologia clínica, sinó a recursos humans, sí que la coneixia, però clar, no tenint la malaltia doncs no sabia exactament el que feien, no? Indiscutiblement, si cas després ho comentarem, quan a mi em diagnostica la malaltia, que com, suposo com a tots els malalts de càncer, el primer és un impacte tremendo perquè penses que això mai et passarà i a vegades et toca i et cau el món a sobre, no? Perquè canvia la vida radicalment a un 100%. Vull dir, estar en una activitat de treball constant, d'autoestima superbona, etc. Tot cau a baix. Diu, què t'està passant? Què passa? El dia següent ja no és la mateixa. I, bueno, continuem parlant una mica de lo que passa i l'ajuda que ofereixen els psicòlegs, no? Clar, sobretot a nivell emocional, que canvia molt les emocions i l'autoestima i tot el procés, que són grans professionals que t'expliquen com anirà la malaltia des del començament de la quimioteràpia, l'operació, la radioteràpia, les conseqüències, com li afecta a tothom, etc.
Perquè no t'agafi tant per sorpresa, potser, no?
Sí, perquè és que t'agafa per sorpresa. Els hospitals sabem que, a veure, avui dia els hospitals arribes i no t'ofereixen un tractament de quimio, t'ofereixen que t'operaran, et diuen que fan ràdio, però no te diuen que hi haurà un psicòleg que t'ajudarà quan estiguis fet a caldo psicològicament i dius no puc més, no puc tirar endavant, necessito ajuda. Això no t'ofereixen als hospitals, i menys ara, que encara hi ha retallades, no? I llavors creiem que és una figura importantíssima. De fet, a mi m'ha ajudat moltíssim a tirar endavant, a tenir una actitud superpositiva entre la malaltia i inclús pensar que no tinc la malaltia, que és el més important.
Alguna estona, no? També.
No? I passar-t'ho bé i dius, escolta, doncs clar que sí que tinc de tirar endavant i posar-me guai. Tot això és l'ajut que ara anirem parlant de les fases, que segurament comentarà la Clàudia.
Exacte.
De tot el procés de la malaltia, que és, malauradament, és llarg, però que s'acaba i se'n surt endavant.
Aquí volien parar les fases, no? Que
deia... Sí, bueno, i a més, hem de dir que el psicòleg es cuida del pacient, però també del seu entorn familiar, i o cuidadors, i també de l'equip mèdic sanitari o els professionals que hi col·laboren. És a dir, que dona orientació al pacient i a la seva família, i hauríem de primer potser enfocar el tema dels problemes, de l'espectre de problemes diferents que té el malalt oncològic, no? Perquè va des de problemes familiars, es troba en problemes de comunicació amb la família, d'incertesa, de canvi de rols. Després tenim els problemes mentals, emocionals i mentals, com és la desesperança, la por, la tristor, la preocupació, la manca de control, manca d'autonomia, canvi d'imatge. Després tenim problemes físics, que serien, bueno, doncs des de la fatiga, el dolor, la incapacitat, símptomes psicosomàtics. També tenim problemes de creences existencials, és a dir, a veure, la confrontació amb la mort, el consol, buscar el sentit de la vida, o les pròpies religions o filosofies del pacient. També té problemes amb el sistema de salut. Per què? Doncs perquè de vegades no hi ha una bona comprensió per la terminologia o comunicació amb el metge, o, per exemple, pèrdua d'intimitat. És a dir, que és difícil pel pacient. I, a més, tenim estrès social, laboral i ocupacional. Tot aquest conglomerat, hem de dir que els pacients necessiten ajuda i comprensió, no compassió. Han de continuar donant el procés assumint les seves responsabilitats. Què vol dir això? A veure, el psicòleg d'entrada amb el pacient l'ha d'escoltar amb sensibilitat, ha d'identificar les seves preocupacions. l'ha d'ajudar i recolzar en la presa de decisions, l'ha d'acompanyar en el procés i, a més, oferir-li recursos per millorar la seva situació i la seva qualitat de vida. Però hem de deixar el pacient amb un rol actiu. Això per una banda. A la família, evidentment, necessitem que la família hi sigui present, que hi hagi una bona comunicació, perquè a vegades el pacient no comunica per no preocupar o la família no li diu per què es crea el silenci conspiratori, que diem, no? Doncs això tampoc és bo. Les famílies és un tema molt important, els hem de tenir en compte perquè, sigui amb la fase que sigui, sobretot amb les fases terminals, se'ls ha d'ajudar perquè el procés sigui de retrobament amb el familiar i amb el pacient, no? I després tenim el tracte del psicòleg amb el personal sanitari. Hi ha un desgast emocional, per tant, també el necessita. Clar. A partir d'aquí hi haurien aquestes fases que diem de no sé si vols, si ho comentem
sí,
una
tant,
mica ara.
Deuen ser moltes i moltes d'elles molt delicades. També.
Sí, o sigui, hauríem de parlar primer de què depèn l'adaptació psicològica primer, no? Dependrà de factors mèdics, que és la localització del tumor, l'estadio i el pronòstic, de factors relacionats amb el pacient, que, com la seva personalitat, les experiències prèvies que ha tingut, la vulnerabilitat, la capacitat d'afrontament o coping, que diem nosaltres, la fase de la seva vida amb la que es trobi i l'edat. I també de factors socioculturals, com serien el recolzament social que té, les seves creences i les seves actituds. Tot això en quant a l'adaptació psicològica. Ara, què passa? Hem dit que ajudem el pacient en tot el procés de la malaltia. Bueno, jo ho definiria una mica per fases per entrar, fer un apropament al pacient i posar-nos sota la seva pell. I després potser la Montse ens explica com ho ha viscut ella, no? Llavors tenim una primera fase que diem una mica la de prediagnòstic, que és una fase d'incertesa i de sospita. Queda interrompuda la meva vida quotidiana. És aquella frase on ens han fet proves i surten alterades. Llavors estem esperant què passa. Sabem que alguna cosa no va bé. Ens quedem bloquejats. Sentim angoixa, es crea angoixa i ansietat. I, a més, la por a la malaltia, la por a la incertesa.
Jo crec que ara, com està dient Clàudia, aquesta, per mi, com a experiència, va ser la fase més traumàtica que vas passar, no? Quan tot això se t'acumula, tot aquest tipus d'informació, les proves, estan dient que alguna cosa no està sortint bé i ara tenen que fer-te més proves i quan diuen, pues, bueno, tens un tumor, en el meu cas tenia un tumor de mama i tens de fer això. En el moment que tu acceptes que tens la malaltia o que tens un tumor, dius, bueno, tinc un tumor, gràcies a Déu també és un tumor de mama i que hi ha moltes possibilitats de sobreviure, i dius, doncs, bueno, accepto i tinc de tirar endavant. Però en aquests moments jo vaig començar a conèixer, em vaig posar en contacte, que suposo després van crear amb Oncolliga, vaig començar doncs, per internet i tal, a veure quin assessorament em podien donar en aquest sentit i com aniria tota la fase del procés i per quins temes aniria passant. I, bueno, i comença ja tot el procés, no? Jo crec que ja, per exemple, en el cas de Clàudia, pues, al començament, la quimio, inclús els hi comentes quines són els símptomes físics que tens, i com ja també ha vist a molts pacients que els hi ha passat el mateix, doncs pues, tranquil·la, aquest és el procés, i, bueno, ja anirem comentant alguna coseta més, no?
Bueno, aquesta fase inicial és de molta angoixa i de por, i si hi ha família, inclús de por de com ho comunicaré a la família i fins i tot la por a la mort, no? Llavors és una fase en què el mecanisme de defensa seria la negació, una mica. Llavors tenim una altra fase que diríem és la de diagnòstic, la fase d'impacte emocional. Aquí sí que és un tall. És un tall a la meva vida, no? Em donen el diagnòstic. Llavors hi ha un...
Fins ara que tenies esperances que sortís que no.
Exacte.
Sempre t'aferres una mica, no?
Sí, exacte. A negar-ho, no? Una mica, a veure si és que no. Ara és el diagnòstic, llavors, clar, evidentment hi ha un fort sentiment de desesperació, molta tristor, deixem de fer les coses que fèiem habitualment, hi ha aïllament social, canviem els hàbits de son, els hàbits alimentaris, hi ha irritabilitat, i una mica el mecanisme de defensa és la ràbia. Jo no sé si per aquí reconeixes haver passat.
El tema de ràbia no, el que passa és que, clar, una persona que, bueno, acostumada a treballar en una gran empresa i sortir a les 7 del dematí i arribar a casa a les 8 i després anar al gimnàs i aquest tipus de coses, i amb amics, amb un avall, pues de cop te trobes que bueno, comença tot el tema de la quimio i tal, comences a trobar-te malament, tens d'agafar la baixa però no et trobes bé i ara tens de lluitar per el millor objectiu de la teva vida. En aquest cas no és professional, sinó que és personal, que és lluitar i sobreviure a una malaltia. Este sí que és el meu gran objectiu, no? En ràbia no era, jo crec que no era ràbia perquè, bueno, tothom hem tingut un passat a vegades més o menys complicat, cadascú la seva vida.
Tens un bon esperit de lluita, també.
Crec que no va ser un tema de, bueno, m'ha passat això perquè he aguantat molt. Bueno, és una experiència que m'ha tocat viure, a la millor part, pues a la millor part créixer més com persona. De fet, crec que he canviat molt i veig potser el món de diferent manera, més maco que mai. Ja no vaig mirant tant al terra com abans, sinó que miro els arbres i miro com es mouen les fulles i tot això. Abans no, abans sempre mirava al terra. I ara comença pues, a mirar que la vida és sumament maca, que a vegades potser no valorem el que francament tenim.
Bueno, seguim amb el procés. Vindria una mica l'etapa de presa de decisions, que és una etapa on el pacient ha d'estar actiu. És un moment crític de gran vulnerabilitat i confusió per part del pacient. Les variables que intervenen en aquesta fase seria la informació rebuda i obtinguda pel pacient. A vegades busquem a internet coses i les característiques personals d'ell bueno, i el seu entorn social, el pla terapèutic que té, establert, la relació risc-benefici respecte a qualitat de vida. Depèn de quin sigui el diagnòstic, de quin sigui el pronòstic, un es planteja moltes coses, el consell mèdic i la confiança en la relació metge-pacient. Aquí el mecanisme de defensa seria una mica la negociació. Passem a la següent fase, que és l'etapa de tractament. Aquí seria el pla de ruta individual, no? És com la sensació del pacient aquí és estic en el camí correcte, es deixa anar, tot flueix. El tractament és multidisciplinar. Llavors hi ha una cooperació entre diferents professionals que faran la planificació d'aquest tractament amb el consentiment informat del pacient. Aquí tenim o cures pal·liatives, o sigui, un tractament curatiu o pal·liatiu, i en funció d'això hi haurà una cirurgia, hi haurà quimioteràpia, radioteràpia, tractament teràpies biològiques, hormonals i d'immunoteràpia. Aquesta és la fase potser més tranquil·la, perquè tot i que hi ha efectes secundaris de quimioteràpia i de radioteràpia i tot això, que són importants, però la sensació a nivell emocional, estem tranquils, estem supervisats, ja ens estan tractant, tot va bé.
Passa amb el tren.
Exacte, i això ajuda a aguantar els efectes secundaris, no? Ho estic fent bé, ja se'n cuiden de mi, no? Sobretot si tens confiança amb el metge, que això és importantíssim, o amb l'equip mèdic. Després vindria l'etapa d'alta mèdica, no? Que diem que és una mica... Bueno, me'n vaig cap a casa i què em passa? És una etapa molt complicada perquè futur incert, hi ha un abans i un després. La gent et contempla una mica com, bueno, ja estàs, ja ho has passat, però tu no et trobes bé. Tens encara totes les seqüeles dels tractaments, no ets el d'abans. Jo podré treballar? Podré fer la vida d'abans, aquesta normalitat que ansiem tant i que hem perdut i que es torna un luxe pràcticament? Com he de treballar? Com he de continuar? Els altres no ajuden, és una etapa de molta soledat. I aquí tenim, doncs, crisis d'ansietat i depressions, eh? O sigui, és una etapa complicada.
Sí. És una mica l'etapa on et trobes ara, Montse, i aquesta?
Sí, bueno, jo ara estic amb el final del procés, estic ara ja en radioteràpia, com ha comentat la Clàudia, pues, el cos té unes seqüeles importantíssimes, hi ha molt de tòxic que han ficat dintre, ha passat per quimio, per l'operació, a la ràdio, o sigui que el cos a nivell físic ha aguantat molt i no està bé, lògicament, jo era una persona pues, que feia esport i tal, i jo no em trobo bé. A més, el meu, per exemple, jo, el som no puc dormir bé com abans podia dormir, o sigui, tot el tema del meu cos ha canviat, el meu metabolisme, etc. I que necessito, pues, una vegada acaba el procés, físicament tornar mica en mica a dir s'ha acabat el procés, dir s'ha acabat, dir això, he acabado, i ara vaig a recuperar-me físicament. I també psicològicament. Tema d'autoestima. A veure, indiscutiblement hi ha fases de l'autoestima pues, que gràcies Clàudia, que es diu que és una psicòloga, pues bueno, quan el cau el cabell, quan el cauen les celles, com a dona, canvia la pell, el tema, potser, si tens ganes de tenir relacions sexuals, si trobaràs guapa, pues francament, donen uns missatges positius al 100%, que diuen, pues clar que sí, t'hem d'intentar sortir, i no encara de pena, sinó que t'hem de mirar al mirall i dir, estic bé, estic guapa, estic tirant endavant, i els amics i el suport de tothom que està al costat és quan més necessites l'escalfor de tothom, no? A vegades potser volem massa i la gent no ens entén, perquè emocionalment plores per tot, inclús per veus qualsevol pel·lícula i plores, i li dic a la Clàudia, què m'està passant? Dic, jo no era així de ploraneques. Diu, bueno, el teu cos hormonalment està canviant i ho tens a acceptar.
Estàs hipersensible.
Ja m'ho deia sempre, estàs hipersensible.
I més irritable, no? Però bueno, la veritat és que quan arriba el pacient amb tot això, està desubicat, sent que ha perdut el control de tota la seva vida. I la pregunta llavors és, pot ser feliç malgrat les limitacions? Pot ser feliç? És un repte que li posem. Primer és introduir-lo en el camí de lluita i després és, tot i el que ara viuràs, pot ser feliç? I arrenquem una mica per aquí, no? En aquest camí de lluita. És igual a quina fase del procés et trobis, no?
Clàudia, Montse, la ràdio és una putada, si em permeteu, perquè és un tema que no gosaria tallar-lo mai. Hauríem d'estar parlant d'això molta més estona, però el temps a la ràdio ens esclavitza d'una manera
terrible. Ai, no puc parlar
terrible.
De les recidives de la fase terminal del dol.
No hem pogut parlar de moltes coses. Per tant, jo us convido, si voleu, a tornar un altre dia.
Encantada,
i us prometo dedicar-vos una mica més de temps, perquè malauradament avui no hem pogut parlar de tot el que volíem. I ens han quedat molts temes del tinter, com ens deia la Clàudia. Per cert, això sí, només un apunt. Un colliga. Dimecres celebreu, feu un sopar benèfic per celebrar els 10 anys, no?
Sí, o sigui, un colliga és la Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica. La nostra entitat fou constituïda fa 10 anys, el celebrem el dimecres que ve, i jo convido a tothom a l'Hotel Barceló a 8:45 a venir. La veritat és que tots hem après d'un colliga a tractar el pacient en qualsevol moment, la immediatesa del psicooncòleg, però també hi ha un equip de treball social, de moltíssima gent que dona una atenció integral a totes les necessitats que té el pacient. Doncs no voldria oblidar-me.
Ja ho sabeu, el dimecres aquest sopar inexcusable a l'Hotel Barceló a 8:45 del vespre. Clàudia Massé, psicòloga de la Fundació Oncolliga, i Montse Mateo, pacient de la Clàudia, us agraeixo moltíssim de tot cor que hagueu vingut avui al Vademecum i ens hagueu explicat i hagueu compartit el vostre testimoni, i ja ho sabeu, esteu convidades un altre dia, si voleu.
Moltes gràcies.
Esperem que el pacient visqui el càncer amb equilibri emocional.
Això es tracta.
I sobretot he dit per la meva part que molt positivisme, i que el càncer podem sortir i que sortirem guanyant. Tots
doncs,
farem la força.
Esclar que sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. I vaja, així s'acaba el Vademecum d'aquesta setmana. Esperem que us hagi resultat interessant. Gràcies per fer-nos confiança una setmana més. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web www.vademecum.cat i a la Ràdio Estel www.radioestel.cat, i ens podeu seguir tant al Facebook com al Twitter. Si us ha agradat, dissabte vinent més a les 10 de la nit amb Emili Pacheco a la direcció, Eva Caballero a la redacció i la producció, amb Màrio Ramírez del muntatge musical i el control de so, i un servidor, en Biel Cadilla. Fins la setmana que ve, gràcies, bona nit i saluts.